Xarxa, ràdios, xarxa, ràdios comunitàries, Barcelona.
Ràdio Fabra.
Política, activista, periodista i una acèrrima feminista. Presidenta de la Unió de Dones de Catalunya durant la guerra i obligada a exiliar-se amb la derrota republicana, en l'episodi anterior vam deixar Maria Dolors Bargalló desembarcada a Mèxic l'estiu de 1939. Voleu saber com continua la seva història? Quedeu-vos amb nosaltres per descobrir-ho. Això és Entre Lletres i Lluites, un podcast del projecte FEMEM amb la col·laboració de Fabra i Coats, Fàbrica de Creació i Ràdio Fabra, des d'on recuperem les trajectòries de dones que han estat esborrades del mapa. Benvingudes. Soc l'Esther Lázaro Sanz, investigadora en memòria democràtica, i us acompanyaré en aquest viatge sonor cap a la recuperació de la memòria de les dones republicanes. Avui tornem a estar molt ben acompanyades per seguir parlant de Maria Dolors Bargalló. A més de la seva biògrafa, Betsabé García, gràcies i benvinguda de nou, comptem també amb la nostra companya Núria de Orduña Fernández, investigadora i professora de la Universitat Alfonso X el Sabio de Madrid, doctora en teoria de la literatura i literatura comparada i especialista en l'exili republicà a Mèxic. Gràcies i benvenida, Núria.
Gràcies a ti, Esther.
En el darrer episodi d'Entre Lletres i Lluites, que podeu recuperar a la web, vam conèixer la trajectòria de Dolors Bargalló durant la República, la Guerra i els seus primers mesos d'exili a França amb la seva mare. Avui ens centrarem en la segona part de la seva vida, en la seva existència com a exiliada republicana a Mèxic, on arriba el 7 de juliol de 1939 a bord del vaixell Ipanema, als seus 36 anys. Núria, amb quin Mèxic es troba Dolors Bargalló quan arriba?
Los dos grandes receptores del exilio republicano fueron Francia por proximidad y en el continente americano México. El presidente en ese momento, Lázaro Cárdenas, abrió las puertas del país y les ofreció la nacionalidad mexicana a los refugiados españoles que quisieran ir para allá y que se encontraban en los campos de concentración de Francia. Hay que recordar que estos exiliados no tenían pasaporte porque el pasaporte republicano ya no era válido. Pero la decisión de Cárdenas iba motivada no solo por su solidaridad con la Segunda República, la que ayudó y apoyó internacionalmente durante la guerra, sino también con un cierto interés por atraer para México población cualificada que pudiera ayudar en el nuevo desarrollo del país. No me refiero solo a los intelectuales, como siempre se ha dicho, sino también a campesinos y a mano de obra cualificada. Bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas, entre 1934 y 1940, México era un país que venía de una revolución, que se encontraba en un proceso de desarrollo, acometiendo medidas de modernización, como fue la reforma agraria, los cambios socioeconómicos y luego la industrialización, sobre todo a partir de los años 40, con el gobierno de Mateo Alemán. Por lo tanto, podemos decir que, por un lado, desde el plano político, los exiliados se encontraron con un país que les abría los brazos y les daba oportunidades, pero por otro lado, la opinión pública estaba dividida, como lo había estado durante la guerra, entre aquellos que apoyaban la llegada de estos exiliados, fundamentalmente la burocracia, los funcionarios cardenistas y sectores de la población que defendían los valores de libertad y democracia que defendía la República, como acabo de mencionar, y los que no los querían porque eran cachupines rojos, es decir, españoles comunistas y anticlericales. Así, por lo menos, lo refleja la prensa conservadora de la época. Pero además en México existía una comunidad fuerte de españoles emigrados anteriores a la guerra, eran lo que llamaban emigrados por motivos en este caso económicos, y aquí también hubo división, ¿no? Aunque después terminarían integrándose y ayudándose mutuamente. Por ejemplo, podemos decir el caso del Orfeo Catalá, fundado en 1906 y que acogió muy bien al exilio, y donde estos exiliados pues después van a ir a darle un nuevo impulso, ¿no?
De fet, quan parlem de l'exili republicà en perspectiva de gènere, parlem sempre d'un doble exili, perquè la condició de dona fa que siguin encara més exiliades entre els propis exiliats. Què suposava l'exili republicà a un país com Mèxic per una intel·lectual feminista com Bargalló?
Bueno, vamos a ver. El México al que llegan las exiliadas republicanas está muy lejos de esas luchas feministas y de los derechos de la mujer conseguidos durante la Segunda República. Es verdad que el gobierno de Lázaro Cárdenas había implementado reformas dirigidas hacia promover los derechos y la situación laboral de las mujeres, bastantes en comparación con los periodos anteriores, pero que todavía seguían siendo insuficientes. Se van a crear, por ejemplo, organizaciones femeninas, se mejora la situación laboral en el campo y en la ciudad y la educación se vuelve mixta. Las mujeres van a empezar a acceder a la universidad, vamos a encontrar activistas feministas también en México, pero México sigue siendo un país marcadamente patriarcal y con una concepción de la mujer muy conservadora. Como ama de casa y garante de los valores familiares, es decir, de lo que se esperaba siempre de una mujer, ¿no? Por lo tanto, yo entiendo que debió de ser muy complicado, ¿no? Sobre todo en los primeros años, donde hay que resolver la parte del sustento, la búsqueda del trabajo. Y luego la edad fue un condicionante a la hora de integrarse en el país y poder continuar con esas profesiones y con sus vidas anteriores, ¿no? Pues que, bueno, pues también fue complicado, ¿no? No fue igual para alguien que llega con 20 que con 36 años. Pues en este caso, imagínate para una mujer feminista y con el compromiso político que tenía María Dolores Bargalló, ¿no? Además, bueno, en México, además de dedicarse a la política, era complicado, ¿no? Porque el artículo 33 de la Constitución prohíbe a los extranjeros ejercer la política dentro del país, ¿no? Pero además, Bargalló llega sola, solo a cargo de su madre, pero sin marido ni familia, y eso también puede marcar en parte esa estancia, ¿no? Decíamos que el exilio es muy heterogéneo y que la realidad iba cambiando según fueron pasando los años y las circunstancias de las mujeres también van a ir cambiando, ¿no? Pero tenemos que distinguir el ámbito privado, por un lado, mujeres que siguieron dedicándose a ser amas de casa, que en los primeros años ellas fueron ese canal de integración y contacto con la realidad mexicana, porque iban al mercado, por ejemplo, y sustentaban a las familias, mientras los maridos iban pues, buscando empleos, ¿no? Además, bueno, van a mantener esos valores y esas tradiciones republicanas y españolas. Pero por el otro lado, ese ámbito público, tenemos el ámbito público, ¿no? Es el trabajo fuera de casa. Muchas de ellas, como el caso de Bargalló, pues tuvieron que abandonar sus actividades anteriores, tuvieron que buscarse trabajos como secretarias, costureras, otras integraron la universidad. También hubo mujeres, una minoría, que pudieron continuar con ese activismo político anterior al exilio, como fue el caso de la agrupación de mujeres antifascistas españolas, que en 1940 en México van a crear la Unión de Mujeres Españolas, ¿no? Y donde Dolores Bargalló pues, va a reconstruir la organización antifascista catalana también. Pero digamos que esto era una minoría.
Certament no és fàcil per una dona sola obrir-se camí a l'exili, menys havent-se de fer càrrec també de la seva mare, ja gran, al ser la filla soltera. La precarietat la porta en els primers anys a haver de demanar ajuts i subsidis.
Ya pueden ustedes comprender mi desesperación viendo que no puedo atender a mi madre como se merece y necesita. Ya saben ustedes que los salarios de las mujeres en México son verdaderamente muy pequeños y las subsistencias cada día más altísimas. Así pues, me atrevo a sugerir se haga una revisión del caso de mi madre, cosa que les agradecería profundamente. Además, creo que es un caso de justicia el que siga percibiendo este subsidio. Tengan en cuenta que mi madre tiene 65 años y que está, como casi todas las mujeres de nuestro país, después de los terribles largos meses de nuestra lucha. La pérdida de cuanto le era querido y sus comodidades en Barcelona la han acabado bastante por si no fuera suficiente su precaria salud de siempre. Nuestra adhesión a la causa que a todos nos es tan querida es de las que no ofrecen dudas y seguramente mi nombre no debe serles desconocido por haber tomado parte en todas las terribles campañas que por defender nuestros ideales tuvimos que sostener. Pero estén seguros de que si no fuera mi madre, nada ni nadie me haría hablar de lo poco o lo mucho que haya podido hacer en pro de nuestra libertad. Solamente por ella les suplico, encarecidamente, se sirvan tener la bondad de volver a tratar el caso y resolverlo favorablemente. Va en ello la salud y la tranquilidad de una anciana, y esta es mi madre.
Aquesta és una de les diverses cartes que dirigeix a la JARE, la Junta d'Auxilio a los Republicanos Españoles, en la dècada dels 40.
La JARE y el SERE, que era el Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles, ambos organismos habían ayudado, junto con el gobierno mexicano, a evacuar a los exiliados españoles de Francia y trasladarlos a América Latina. Hay que remarcar que fue el gobierno republicano precisamente quien financió los barcos y la llegada de los españoles a México para que no fueran un coste para el gobierno mexicano. De aquí estas dos organizaciones, ¿no? La JARE en México comienza a funcionar a partir de mediados de los años 40 y era un organismo del gobierno cuya finalidad consistía, del gobierno republicano, por supuesto, cuya finalidad consistía en ayudar a la integración de los refugiados en esos países de asilo, ¿no? Pero la JARE no se centró solamente en, o sea, se centró como política asistencial en otorgar subsidios, ¿no? Por ejemplo, pues si no tenían empleo, durante 3 a 6 meses pues les daban una cuota mensual, aunque a partir del año 41, si podían, podían elegir juntarlo de golpe para o pedir un préstamo para con la finalidad de emprender un negocio y de poder incorporarse a la realidad mexicana, ¿no? O sea, son ayudas económicas. También va a ayudar en la financiación, por ejemplo, el Colegio Madrid, que fue un colegio fundado por los refugiados para que sus hijos recibieran la formación y los valores republicanos con la esperanza de reintegrarse después a España, o el primer centro de asistencia sanitaria, ¿no? En el caso de la madre de Bargalló, ella recibía un pequeño subsidio como persona mayor que era y no podía trabajar, y Bargalló va a recurrir en diversas cartas a solicitar la ayuda precisamente a la JARE, pues, como un gasto puntual, ¿no? Pues cuando tenía que hacerse una gafas o cuando tenía a lo mejor gastos médicos pues extras en ese momento.
Perquè vaig saber com es guanya la vida Bargalló a Ciutat de Mèxic.
Bé, com ja suposo que ja aquestes alçades ja la coneixem una mica, i és això, no? Que tenia molta làbia, que era una dona que sabia vendre, vull dir que sabia, ja ho hem dit abans, no? Ho hem comentat amb l'altre podcast, ja vam comentar-ho. Ella comença, en principi, a treballar com a mecanògrafa, entra, vull dir, en una fàbrica, efectivament, no? Com ens explicava la Núria, no? Que ja aquest moment, no? d'industrialització, diguem per dir d'alguna manera. I també entra a fàbriques a treballar. Però ella, de fet, es guanyarà la vida com a venent assegurances. I no li va malament. No ens pensem que li va anar molt malament. Efectivament, això que diem sempre, que, bueno, que el que ja s'havia trobat ja en el passat aquí a Espanya, no? Que era això de que sembla que les dones no tenen mai, han de lluitar per poder cobrar per la seva feina, no? Coses que, efectivament, en el món dels homes es dona per fet que un senyor ha de cobrar per la seva feina, però quan és una dona, pues que se busque marido, no? Sí, no? O aquest tipus de pensament que encara no es digui, es pensa. I ella, per tant, farà això. O sigui, bàsicament es dedica a les assegurances i a mi, bueno, em van explicar això, que òbviament no es va fer d'or ni de broma, però, bueno, anava fent, vull dir que anava cobrant les seves comissions i bueno, és això, no? Devia tenir sempre aquesta empenta que no la va deixar mai. O sigui, Daniel era realment bastant indestructible, aquesta dona. Sí. Tots els béns els va aguantar bastant bé.
Després dels primers anys difícils, no?, que recorre la JARE i de més, aconsegueix una estabilitat. Diguem.
Sí, i és igual, perquè també, o sigui, no a l'exili també, per altres casos, no?, que he investigat, hi ha moltes depressions, moltes deixar-se anar, bueno, i ja no parlem de suïcidis o de coses tremendes, no?, que arriben realment a un... ja més enllà de la raó, no? Llavors, sí que et diu molt aquesta dona, és que la devia espantar molt els homes, quan ho penses, perquè, efectivament, no s'amilana, no la tira mai enrere, i ella considera una consciència de que tinc dret, que és una cosa que jo crec que ara ens faria tanta falta, no? Tinc molta consciència del que ella es mereix, de qui és, i té això, no? I, bueno, i va fent, sí, sí.
Malgrat guanyar-se la vida com a comercial, seguirà sempre vinculada a Esquerra Republicana i estretament vinculada també a la comunitat de refugiats catalans a Mèxic, molt especialment a través de dues activitats. D'una banda, la seva participació activa a l'Orfeó Català de Mèxic, que serà la principal institució de trobada dels exiliats catalans per mantenir viva la seva cultura, i justament fent honor al seu nom, comptava amb un orfeó, és a dir, amb una coral, que va oferir el seu primer concert el 3 de març de 1940.
La sala a vessar. No s'hi cabia, i els cors, tremolosos d'emoció, vibraven a voltes dolorosament en la vocació que totes aquelles cançons portaven al nostre record. Els ulls llagrimejaven i a voltes els punys es cloïen quan pensàvem en els nostres compatricis que allà, en la pàtria llunyana, han de suportar les vexacions dels botxins de Catalunya. I quan les primeres notes de l'emigrant es deixaren sentir, fou una mena de sanglot incontenible que sortia del més profund de cada un de nosaltres. Qui no ha experimentat en el seu cor un batec dolorós en sentir el «Dolça Catalunya, pàtria del meu cor»? Quan encara érem a Catalunya i podíem cantar-la a ple i teníem les nostres llars i la llar de tots els catalans en llibertat, què no significa aquesta cançó quan l'exili pesa damunt una part de catalans i el que ha restat allà té a la boca una mordassa i no pot fer oir la seva veu? En descabdellar-se les notes melangioses d'enyorança i de record per davant dels nostres ulls desfilava la dolça Catalunya esborronada i plena de tragèdia d'aquells dies de gener i febrer de l'any 39. Aquella terra nostra estimada, que ens prenien pam a pam i que deixàvem enrere destrossada i gement, dessagnant-se per 3 anys de guerra cruenta, de bombardeigs horribles, i que, no obstant moribunda, encara tenia esma per a cridar «Tornaré per la meva llibertat!». Catalunya, la dels prats gemats i els escallarincs dels ramats confonent-se amb el desgranar de les campanes dels nostres cloquers, la de les muntanyes alteroses, canviants i meravelloses de color i poesia, la dels gestos rebels i de treball fecund, la de les màquines cantant a l'uníson del nostre Llobregat, veritable riu d'or i prosperitat, la dels teixits i els cantaires, la que confon en una mateixa mirada prosa i poesia, perquè per ella tot s'amalgama en la profunditat del seu esperit, que per una banda toca de peus a terra pel seu seny i per l'altra confon el seu cap amb els núvols pel seu romanticisme incurable. Tota ella, en tots els seus aspectes, passava pels nostres pensaments com en un film retrospectiu, estimada avui més que mai per llunyana i desgraciada, mentre els cantaires, amb un nus a la gorja, donaven tot el seu sentit i sentiment a cada una de les melodioses frases de la nostra planyívola cançó. I després del dolor, i potser com un esgarip d'aquesta mateixa emoció, el crit de protesta contra tota opressió del nostre himne nacional, com una fuetada als deliris de l'esperit, dient-nos que per a retrobar Catalunya rica i plena cal que cada un de nosaltres se'n faci digne per a poder foragitar-ne la gent ufana i superba que se n'ha possessionat.
I l'altra vinculació més destacada de Dolors Bargalló a les iniciatives catalanes a l'exili va ser el programa de ràdio L'Hora Catalana, que va dirigir i conduir durant 13 anys, entre 1953 i 1966. Va arribar a fer-ne més de 4.000 emissions. I és que durant el seu exili va mantenir la seva faceta periodística, tant amb col·laboracions a la premsa catalana exiliada com amb aquesta tasca radiofònica ininterrompuda. Malauradament, no es conserven els arxius d'aquests programes, oi?
Jo no els he trobat.
Jo tampoc he encontrat nada.
Tanmateix, va ser un programa amb molta repercussió, que li va reportar reconeixements, diversos homenatges per part de la comunitat exiliada, no?
Sí, sí, sí. Bueno, clar, tens aquí la bona Dolors Bargalló, seguia, bueno, el que era ella, no? Allò on seguia, tenien aquesta... Bueno, us veu, no, amb aquesta carta... que llegeix aquesta cosa, sempre aquest exili espantós, que suposo que també va comportar un bon percentatge d'idealització, evidentment, no, del que havia estat, però bueno, també no, aquí com no se li pot dir res, vull dir, realment no es pot retreure res en aquest sentit. i havia, per tant, aquesta mirada cap enrere, no? I, evidentment, doncs, seguir fent el que havia fet sempre, doncs, Catalunya, evidentment, adquireix tota aquesta dimensió simbòlica de resistència, efectivament, en aquest moment, que tot i així és allò, no? Quan tu mires el que està passant, per exemple, bueno, no els anys 50 van ser molt foscos, aquí a Espanya ho sabem, però els anys 60, que ja sí que hi havia una mica més de revifalla cultural i Déu-n'hi-do, ja el que es feia, no? Hi havia moltes coses i ja entren aires europeus i veus, no?, que on segueix a l'altra banda, tens aquesta Bargalló amb aquesta obra catalana, no?, que efectivament, bueno, no cobrava, era directora, però era una cosa que feia, bueno, que ho havia fet quasi sempre, no?, que, bueno, ja vam veure allò que... Va ser funcionària, ella, que no ho hem dit, ella havia estat funcionària
a l'Ajuntament de Barcelona,
sí, a l'Ajuntament, però bueno, ella ho tenia com un compromís i una cosa que era el seu, no sé, el deure existencial, jo crec que era per ella, és una qüestió existencial, ja no política, és té aquesta... Bueno, també, no? Però, vull dir, aquesta dimensió de ser l'existència, de fermar-se, no?, en un encara estem aquí, no?, d'alguna manera, no estem mig destrossats, però encara sonem, no?, per dir-ho d'alguna manera.
Malgrat que amb els anys va trobar una via de subsistència i va mantenir aquesta connexió amb la seva catalanitat, a Bargalló va pesar-li sempre l'exili. De fet, a una carta que li escriu a Josep Tarradellas el 6 de juliol de l'any 56, just un dia abans de l'aniversari de la seva arribada a Mèxic, li diu:
"Precisament demà farà 17 anys. 17 anys, amic Tarradellas. Realment aquests anys han estat els més terribles i els més inútils de la nostra vida."
Què en sabem de la seva vida personal durant tots aquests anys, Betsabé?
Bé, com sempre, vivia amb la seva mare. Sabem molt poc, realment. A mi sí que em va explicar la veïna, com sempre els veïns, bueno, aquesta senyora, que clar, evidentment ella era una nena, i tenia uns records molt, molt difosos, però sí que es veu que va rebre una proposta de matrimoni, o sigui, d'un senyor mexicà, i que ella va refusar. Que ella, és que és això, no? Era una feminista. I tenia molt la seva vida. És que era això, era una dona que ja tenia la seva vida, tenia el seu compromís. Ella ja estava casada. Ja estava casada amb les seves idees, amb el seu partit, no necessitava casar-se, vull dir, ja ho estava. I després tenia la seva feina, vull dir, anava fent. I suposo que era una cosa que ella necessitava per allò, no?, per seguir tenint coherència i no caure en la bogeria, no? Que també jo a vegades pensava, no?, quan comentàvem això del que estava passant a Espanya també, i és veritat, no?, que hi ha un moment en què comencen a retornar, no?, moltes figures i això, ja a principis dels 70, de fet, una mica abans de quan, bueno, quan Franco ja està bàsicament liquidat, no? Però ja això, però també va haver-hi aquest trencament, perquè també un altre cop, no?, el que veus, realment fins que arribi la Ibarruri, fins que torni una... Ja, la Ibarruri sí que ja hem d'esperar la mort de Franco, òbviament, i ja arriba ja a finals dels 70, em sembla que ja arriba. Aquestes dones, per exemple, una Bargalló que havia compartit cartell amb la Nelken, la Victoria Kent, bueno, les que coneixem, no? El que deia com li deien els franquistes, les tiorres rojas, que li deia el franquisme. Bueno, en fi. Llavors, no hi ha, no?, aquesta tornada. És com que es va tallar. És això, no?, aquestes dues realitats, que una que flota i l'altra que, bueno, que segueix avançant sense ella, d'alguna manera. D'aquí és aquesta cosa dels esforços inútils. Però jo crec que és això. És una dona que, dintre de la seva privacitat o allò de... No va tenir fills, almenys que se sàpiga, no en va tenir... I això, no? I tampoc així relacions o amb homes o amb dones, que evidentment entra a l'equació, evidentment, no se sap, no en sabem gaire. Sí que era molt amb la mare, però també un altre cop hem de tenir sempre al cap aquesta dimensió de l'exili, no? Aquesta cosa que és molt difícil d'entendre, jo crec. I i era això, no? I realment quan se li va morir el món, se li va caure, vull dir, és una cosa que ara suposo que hi última cosa, que una de les coses que quedava en consciència de Catalunya i de tot aquest món que havia desaparegut, no? Llavors, és això, però poca cosa més sabem. I bueno, això que anava a veure molt el veí, el veí que es passava les tardes allà parlant amb aquest senyor i li explicava tota la seva història i la seva vida.
Efectivament, com deies, la mare mor l'any 1963, sí. El programa de ràdio s'acaba el 66, sí. I Bargalló decideix llavors visitar la seva germana, que no havia vist des de la guerra, i sí. Torna a Barcelona.
Sí.
Com és aquest retrobament amb la ciutat, quasi 30 anys després d'haver marxat?
Bueno, vam viatjar una miqueta, vam anar a Barcelona, em sembla que també van anar a fer un vol per Mallorca, no? I d'això, clar, efectivament ja s'havien aixecat doncs, aquestes persecucions, aquestes amenaces, ja el franquisme, diguem, bueno, el 66 ja sabem que passa moltes coses, oi que sí, ja comença a haver-hi el franquisme. Ja comença a haver-hi, no? Llavors ja molts poden retornar, se li dona el visat de 3 mesos per venir a visitar, sembla amb garanties, vull dir, efectivament no. Ja, el franquisme tenia altres problemes, tenia altres fronts oberts, ja, aquests ja els havien guanyat, no, ja no els perseguien tant, ja estaven derrotats, vull dir, què havien de fer? Ja ho sabien. I, bueno, i torna, i bueno, sí que és veritat que no sembla allò que es va tornar boja per tornar. O sigui, realment va tenir una sensació d'estranyament. Vull dir, el món havia canviat molt, efectivament, estem a l'any 66, és que imagina't, no? De l'any 39 a l'any 66 havia canviat el món sencer, havia passat una guerra mundial, estàvem ja en plena guerra freda, estava ja la guerra del Vietnam, vull dir, era un món en el que ella es devia sentir com pues, la senyora, no? Que, de tota la vida, no? Aquella que arriba i la història de la qual és totalment desconeguda, no? Vull dir, que ha viscut molt, però la veus i allò, no? Que pensem que a vegades la gent gran no ha viscut, va néixer així. I jo crec que és allò, que ella ja no encaixa, diguem, ha hagut aquest trencament i ella se'n tornarà. I ella al final decideix, evidentment se'n torna, i de fet no té massa clar el fet de... Crec que ja no reconeix a la Catalunya que troba a Barcelona, ja tenim el turisme, imagina't, uf, tot ple de francesos, d'anglesos que passegen. Jo crec que ja és un món que ella no era el seu.
Ah, perquè el seu viatge, a més, no és un retorn, sinó una visita.
Exactament. És una visita.
De nou a Mèxic, la seva salut es ressent cada cop més i, com la majoria dels exiliats, Bargalló, que sempre ha patit l'enyor de la seva terra, sent la necessitat de tornar per quedar-se.
Estic completament sola a Mèxic. Tot ho tinc que fer jo, malgrat que el doctor m'ha prohibit cansar-me, pujar escales, etc, etc. Què hi puc fer jo si no tinc ningú? Amics i ben estimats no me'n falten, però Mèxic DF és enorme. Les distàncies prohibitives, i si abans podia veure 5 o 7 clients, ara, quan n'he vist 2, ja estic tan cansada que em deixaria caure al mig del carrer. He demanat el meu retorn a Barcelona, on viu la meva germana, que constantment em reclama el meu retorn. Però aquí entra la part tràgica. L'economia, la pobresa, si així es pot dir, i ells no estan gaire bé econòmicament. Però, en fi, ja veurem què passarà. No voldria morir-me lluny de Catalunya.
Malauradament, Maria Dolors Bargalló i Serra mor a Ciutat de Mèxic l'any 1980. D'ella en tenim la biografia, que va publicar el 2017 la Betsabé, disponible, per cert, a la web de la Fundació Josep Irla, on es pot descarregar gratuïtament. I també té un espai al Nomenclàtor de Barcelona, als jardins de Maria Dolors Bargalló, al districte de les Corts. Però creieu que s'ha fet prou per la reivindicació de la seva figura?
Aviam, estem amb el de sempre, no? Una mica. Hi ha tantes figures que estan absolutament... que no és una qüestió d'anar, no sé, jo sempre m'ho he dedicat a això, vull dir, les coses que he anat trobant, a vegades no és tant una qüestió d'anar reivindicant i d'anar fent, sinó perquè tots les xarxes, el que és la xarxa cultural, vull dir, no es posa en connexió, no? Unes coses amb les altres, a vegades és allò, no? Bueno, Montserrat Roig, no? Que me'n recordo un article d'ella que deia com és que els americans estan revisitant la història constantment i nosaltres ens l'hem deixant, perquè efectivament a Montserrat Roig, com sabem, sí que va barallar-se molt per tota aquesta gent gran que havia marxat, que havia patit l'horror de la guerra, que havia patit l'exili, i ella sempre, sí que el de la memòria ja ho tenia claríssim, Montserrat Roig. I en canvi, pues, no es fa, no? Seguim sense fer-ho, no? Però a vegades veus aquestes històries i dius, hòstia, es podrien fer sèries, vides, es podrien fer tantíssimes coses, que llavors sí que entren i arriben a tothom, no? Sense començar a tornar-ho tot un míting de propaganda política, no? Sinó fer-ho des del punt de vista cultural, des del punt de vista humà, amb les perspectives que siguin, amb els estils que siguin, però sempre es podien arribar. No, però són vides espectaculars, són coses d'una importància brutal, com va ser la guerra, com va ser l'exili. Perquè és això de l'exili? O sigui, la guerra civil sí, ja és tot un subgènere. Però jo no sé de l'exili fins a quin punt tenim tanta... També n'hi ha, però com que no s'ha... potser és un tema complicadíssim.
Sí,
és complicadíssim. Però, bueno, tot és posar-s'hi, no? I a vegades és això, o sigui, a vegades és tant com ja forma part de la nostra història, efectivament tenim un nomenclàtor, hi ha la biografia, ja s'ha fent coses, estem fent aquest podcast, vull dir, estem ja, la tenim d'alguna manera, la qüestió és que realment formi part de la història de tots, no? I de totes, vull dir, de la nostra història, per bé o per mal, sí, però no. Mira, la que tenim.
Esperem una altra. Aquests dos episodis d'Entre Lletres i Lluites doncs contribueixin una mica a portar, sí, aquesta recuperació cultural de la seva memòria. Betsabé, Núria, moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres aquest espai i moltes gràcies també a les persones oients per haver-nos acompanyat en aquest episodi d'Entre Lletres i Lluites, el podcast del projecte FEMEM, amb la col·laboració de Fabra i Coats, Fàbrica de Creació i Ràdio Fabra, des d'on recuperem les trajectòries de dones que han estat esborrades del mapa. Agraïm igualment la col·laboració de la companyia Terques Teatre i de l'actriu Rosa Guado, que ha posat veu a Maria Dolors Bargalló, i també la feina del nostre cap tècnic, Lluís Benavides, i d'en Samuel Gómez, que l'acompanya als controls. Salutacions de qui us parla, Esther Lázaro Sanz, i us esperem en el proper episodi d'Entre Lletres i Lluites.